de Jesús Francesc Massí, professor del Col·legi Universitari de Girona, sobre la tradició medieval i innovació en el teatre de Francesc Vicent García.
El 16 de maig de 1617, a la plaça de l'església del Llogaret de Vallfogona de Riucorb, a la comarca de la Segarra, tenia lloc un dels esdeveniments més importants en l'escena catalana del barroc, l'estrena de la comèdia famosa de la gloriosa verge i màrtir Santa Bàrbara, única peça teatral de Francesc Vicenç García, rector de la parròquia d'aquella vila, i un dels nostres escriptors més insignes, i sens dubte el més renomat, de l'anomenada decadència literària. Aquest terme decadència podríem dir que és un tant presumptuós, en tant que va ser encunyat pels prohoms de la cultura catalana del segle XIX, que s'autonomenaren Renaixença. Aquesta estrena, probablement, donat l'aïllament del seu marc de representació, no tingué gaire incidència en la pràctica teatral del moment, pràctica, d'altra banda, abocada d'una banda a les representacions del teatre castellà o a la ferrissada pervivència de l'espectacle popular de tradició medieval. Però sí que faria sentir la seva influència a través de la seva transmissió literària, aspecte del que ens podria parlar amb veritable autoritat el professor Albert Rossich, de qui esperem amb autèntica expectació la publicació del seu, sens dubte, completíssim estudi sobre l'obra poètica de García. La comèdia de Santa Bàrbara, dividida en tres jornades, essent el final de la tercera d'una altra mà, destria tres línies argumentals ben definides. En primer lloc, el tema central, la dramatització de la vida de Santa Bàrbara, que s'inscriu en la tradició hagiogràfica medieval. La geografia és la part dedicada a les vides de sants. Tradició ben arrelada en l'escena popular catalana i que manté l'estructura dual del drama hagiogràfic. Això és el relat, d'una banda, de la vida i conversió del sant i, d'altra banda, el relat de la seva persecució i martiri. Un segon nivell argumental va dedicat al marc històric de la llegenda, és a dir, l'actuació de l'emperador Maximí el Traci, que governà l'imperi romà durant 3 anys en l'època de la profunda crisi del segle III. Contextuació que demostra la sòlida informació que havia adquirit el poeta i que ens remet a la línia teatral del drama històric elisabetià, concretament en la vessant de les obres que reprenen els temes de l'antiguitat, si bé podríem entrellocar certes connotacions d'actualitat referides al ja en aquella època desastrós imperialisme castellà que tants destralls econòmics suposaria. García juga en aquest segon nivell argumental amb tots els elements del drama shakespearià: la desenfrenada lluita pel poder, els recels, les venjances, els desmesurats sang i fetges. Finalment, l'autor incorpora un seguit de passatges de gran dinamisme i de tema còmic amorós a càrrec dels criats, que constitueixen la introducció d'una nova línia teatral, el sainet, que recull tots els elements profans i d'amorius escadusserament manifestats en el drama religiós medieval i tant del gust popular. És en aquest nucli sainetesc que Francesc Vicenç García ateny el màxim nivell de fluïdesa escènica i de creació dramàtica i amb el que realitza, al nostre parer, la seva més gran aportació al desenvolupament del teatre català modern. Aquests distints camins en el plantejament dramàtic es corresponen amb diverses solucions escèniques. En efecte, el cèlebre rector de Vallfogona utilitza les grans conquestes escenogràfiques i tramoístiques de l'espectacle medieval precisament a l'hora de confegir les parts més tradicionals de l'argument, és a dir, la geografia, mentre que empra solucions modernes en els passatges més en consonància amb la temàtica pròpia del teatre barroc. D'una banda, en l'elecció del lloc teatral, al marc urbà de la plaça de la rectoria de Vallfogona, García segueix la tradició del drama medieval, especialment viu en el nostre àmbit cultural, sobretot en el medi rural i en les significacions religioses i populars. Dramàtica, la medieval, que utilitzava els amplis espais públics i no tenia un lloc específic de representació, no tenia un edifici teatral definit, cosa que sí que assoliria amb el segle XVI i el segle XVII el teatre castellà amb els corrals o a casa nostra els patis dels hospitals o les cases de les comèdies. Tanmateix, en la disposició de l'escenari renuncia a la multiplicitat típica de l'edat mitjana que organitzava l'escena en diverses seccions, seccions simultànies amb un sol significat, i adopta un entarimat únic, un cadafal únic, de grans dimensions, com a multívoc lloc d'acció, on se succeeixen les distintes seqüències dramàtiques en decorats polivalents i amb l'entrada i sortida d'actors cada cop que intervenien o deixaven d'actuar. Concepció radicalment contrària a la pràctica acumulativa medieval que presentava el total dels personatges des de l'inici de l'espectacle instal·lats en els seus llocs escènics i tothora presents, actuessin o no. Díaz Plaja, en el seu esplèndid assaig El espíritu del barroco, parla de la sensualitat barroca com a responsable del predomini escenogràfic sobre l'acció. Sospitem que el barroc reprèn l'efusió sensual vitalista, tan assumida d'altra banda per la sensibilitat i tradició populars, reprèn doncs de l'última edat mitjana, després d'ésser desplaçada aquesta efusió sensual vitalista en els cercles culturals almenys per l'humanisme racionalista del Renaixement i malgrat la tendència contrarreformista de reprimir-la. L'espectacle medieval i sobretot el religiós fou un espectacle basat molt especialment en l'escenografia, en la capacitat pedagògica dels elements escenogràfics com a elements visuals, car anava dirigit a un públic majorment analfabet i que percebia visualment, això és, més avesat a les imatges que a la lletra i més inclinat a la platgèria que a la dialèctica. D'altra banda, l'Església, sàvia manipuladora de masses, llegà a l'espectacle tots aquells mitjans de percepció sensorial que utilitzaven les seves funcions religioses per atreure's al públic. Per exemple, el ric moviment cerimonial de la litúrgia, la llampant vistositat del vestuari sacerdotal i dels estris cultuals, els frescos i retaules, mirífics o terribles, que presidien els temples, els capitosos cants i la majestuositat de l'orgue, els estimulants aromes de l'encens i la inquietant il·luminació de vidrieres i de cirials, la teúrgia de la veneració d'imatges i relíquies, etc., etc., quan lluny, per cert, de l'estretor de mires actuals que prova d'interdir fins i tot els concerts musicals dintre de les esglésies. L'espectacle barroc es troba igualment davant d'un públic majoritari que no pot seguir el discurs d'elevat nivell intel·lectual proposat pels grans creadors literaris. Li cal, doncs, un apropament al seu públic, cosa que aconsegueix adoptant la gran tradició escenogràfica medieval, que enriquirà i potenciarà al màxim, però que no inventarà. L'escenografia, doncs, es col·loca a la base de l'edifici teatral, és a dir, de la piràmide teatral, de la creació teatral. No debades, tant Lope de Vega com Cervantes s'apressen a condemnar l'apoteosi de l'embolcall plàstic del teatre, seguint les admonestacions d'Aristòtil, per a qui l'escenografia, que per naturalesa tendeix a seduir el públic, és la cosa més estranya a l'art i menys pròpia de la poètica. En la seva Art poètica diu aquesta frase. Però amb dos dramaturgs es veuran obligats a servir-se d'aquests elements espectaculars per tal d'aconseguir l'aplaudiment de l'audiència. En qualsevol obra de teatre barroc, per tant, la tramoia, els ginys tècnics, la decoració, el vestuari i els efectes especials esdevenen essencials per a la seva representació, especialment amb Calderón de la Barca. Francesc Vicenç García, tot i les modestes possibilitats en què s'havia de significar la comèdia, té especial cura de les acotacions escenogràfiques. Entre els diversos elements escenogràfics que ressenyen en la comèdia, mencionem, per exemple, el jardí de la Santa, de Santa Bàrbara, que anava significat per una font on seria batejada i una columna de pedra on gravaria miraculosament la creu, símbol de la seva recent abraçada fe. Elements escenogràfics molt usats en les manifestacions dramàtiques tradicionals i construïts generalment en fusta i paper pintat, imitant marbres, jaspis o pedra. Per exemple, en els fastes cerimonials de l'última edat mitjana, tenim nombrosíssims exemples de construccions de fonts escèniques, és a dir, d'artifici, que rajaven vi i aigua, sobretot en les coronacions o en les entrades reials a les ciutats. També, d'altra banda, en l'escenificació de la Passió, apareixia sempre el pilar on era assotat Crist, element molt similar a la columna de la Comèdia. Més encara que per la vistositat dels elements escenogràfics, el públic se sentia arrossegat, sobretot, per la maquinària escènica, per la complexitat tramoística. I la popularitat i l'èxit d'un drama estava en directa relació amb l'abundància i l'espectacularitat de l'escenotècnica. Precisament els més complicats efectes escènics es reservaven per a les comèdies hagiogràfiques i mitològiques, car els elements d'enginy i de tramoia més destacats eren aquells que permetien l'aparició d'algun personatge del món celestial, perquè, seguint la tradició medieval, a l'horitzontalitat de l'escenari del món terrenal s'hi entrecreuava la verticalitat dels Kelicole, és a dir, dels personatges paradisíacs. A la Comèdia, Francesc Vicenç García fa aparèixer un àngel 3 o 4 cops, i també a Jesús, que després se'n va volant. Una de les rúbriques d'aquestes aparicions ens defineix explícitament la tramoia emprada. Diu concretament, ix l'àngel d'una broma. Una broma no en el sentit d'un acudit, sinó en el seu sinònim de núvol. El núvol és un enginy utilitzat escènicament en el teatre català, almenys des del segle XIV, i en el castellà a partir del segle XVI. És una màquina aèria consistent en una plataforma coberta de tela pintada o, més pròpiament, una esfera de fusta sostinguda d'una maroma o d'una grua que s'obre en el descens per mostrar l'àngel o el personatge celestial que davalla al seu interior. Aquest enginy ens ha perviscut en la representació assumpcionista del Misteri d'Elx que cada agost es representa en aquella vila valenciana. En la representació de la Comèdia, la broma o núvol devia ser accionada per una estructura semblant a la del pescante castellà, és a dir, una mena de grua amb un peu fix, al capdamunt de la qual hi ha una politja per on passa la corda que davalla la màquina aèria. Aquesta tramoia, aquesta broma o núvol, serviria també per a les altres aparicions angèliques i per elevar a Crist quan aquest marxa d'una volada, segons diu la rúbrica, com succeeix en els més sofisticats enginys que trobem, per exemple, actualment en l'ascensió de les passions d'Esparreguera i Olesa. D'altra banda, hi ha els efectes especials, elements de destacada importància en unes civilitzacions tan visuals com les de la darrera edat mitjana i del barroc. Tres tipus d'efectes especials podem detectar en la Comèdia: visuals, sonors i odorífers, que subratllen i potencien els esdeveniments més espectaculars de l'acció. Primers, hi ha les anomenades en el teatre castellà apariències, consistents en descórrer els cortinatges del fons de l'escenari per mostrar els personatges en el moment de la seva intervenció. D'altra banda, el sumptuós descens de l'àngel, amb la seva broma o núvol, ve enfasitzat amb el llançament de confits, brillant efecte de profunda tradició en l'escena catalana, ja documentat al segle XIII, quan el dia de Pentecosta, des del cimbori de la seu lleidatana, es llançaven neules i estopes enceses, segurament acompanyant el descens d'un colom mecànic per simbolitzar la davallada del Paraclet i les seues llengües de foc sobre els apòstols. Pràctica que es mantenia encara al segle XV, quan, a més, es llançaven també roses, per exemple, tant a Lleida com a Tarragona com a València, entre d'altres casos. En el cas concret de l'àngel, que, baixant amb el núvol, escampa diversos objectes, la primera notícia que he trobat és de 1399, en la coronació de Martí l'Humà a l'Aljaferia de Saragossa, on el que es llançava eren multitud de paperets de coloraines on hi havien escrites unes coples referents a la celebració, cosa que es mantindrà també fins avui en l'al·ludit Misteri d'Elx, on l'àngel de la Mangrana, o núvol, espargeix rutilants paperets d'oripell que reverberen en l'aire. Confits i altra mena de dolços, com per exemple els flaons, o elements vegetals com la ginesta, eren també projectats en altres molt diverses representacions medievals en moments crucials de l'acció. Recordem la prohibició del capítol de Girona a principis del XVI, en el drama de les Tres Maries que es representava a la catedral, prohibint, doncs, que es llencessin crústule sive flaons durant la representació. Seguint amb els efectes visuals, trobem la miraculosa empremta de la creu que deixa el dit de Bàrbara sobre la columna, cosa que podria resoldre's aplicant al pilar una capa de cera, com sembla suggerir paràgraf referit a la santa del Flos Sanctorum de Rivadeneira. Diu concretament: se llegó Bàrbara a un pilar de mármol que allí estaba, hizo con el dedo la señal de la cruz en él y quedó tan señalada e impresa en el mármol como si fuera de cera. Els efectes sonors, realitzats darrere dels cortinatges i no a la vista del públic, servien també per intensificar els moments de més àlgida emoció. Sorolls de guerra fets amb tabals, espases i sons de trompeta, sorolls per expressar els turments que sofreix Bàrbara, fets probablement repicant verges o fuets, sorolls quotidians dels estris de cuina, sorolls, en fi, tremebuns en les intervencions celestials que se solien fer amb elements pirotècnics, coets, tronadors o bombardes, segons la més extensa tradició medieval catalana, o amb fragors produïts sota el cadafal, com el barril ple de còdols que ens narra Cervantes en la seva obra Numancia. Els efectes odorífers, en l'escena tradicional, participaven de la dicotomia bondat-maldat del teatre religiós medieval. D'aquesta manera, hi havia olors paradisíacs, produïts amb l'encens, amb perfums, i flaires infernals, produïts amb sofre cremat, amb aquestes olors de socarrín. En la comèdia només apareix un element odorífer del primer tipus, que és també quan baixa l'àngel amb el seu núvol, espargint confits i aigua d'olor. És a dir, aigua perfumada. Aquesta aigua perfumada se solia llançar dintre de closques d'ou prèviament buidades, i tenim la notícia, per exemple, que el comte duc d'Olivars es gastà 20.000 rals en ous per a les festes i celebracions palatines. Pràctica també que s'ha perviscut en el camp popular, en els carnavals, on de vegades l'aigua d'olor es transforma en bombes fètides. Podem dir, en conclusió, que la comèdia famosa de Santa Bàrbara és, al nostre parer, l'obra amb la que el teatre català desenvolupa fins les darreres conseqüències el drama religiós medieval. Per tant, culmina tot un període florent de l'espectacle a Catalunya. Acull, d'altra banda, les innovacions escèniques iniciades pocs anys abans als corrals castellans, assimila els pressupòsits literaris del barroc i, finalment, obre les portes a una nova dimensió dramàtica dintre de la nostra tradició que les circumstàncies polítiques del segle XVI havien impedit de concretar. La importantíssima tradició escènica catalana de l'edat mitjana passa a l'Escola Realista de València, però no cristal·litzarà en la nostra llengua, sinó que serà recollida per la veïna cultura castellana de la mà de Lope de Rueda, de Torres Naharro o de Lope de Vega, perquè aquí faltava un acord reial autòctona que protegís les arts i promocionés el món de la festa i de l'espectacle, com sempre havia estat fins a la unió dels Reis Catòlics. Francesc Vicenç García, que amb la comèdia assoleix els trets d'un idioma modern, ric i dúctil, per a reflectir tots els estats d'ànim, capferma al nostre entendre un decisiu pont entre el segle d'or de la nostra cultura, de la nostra literatura, i l'anomenada Renaixença. Gairebé en solitari, García aconsegueix amb la comèdia un lloc ben destacat, que massa vegades se li ha regatejat, en la precària història del nostre teatre modern, i sobretot significa una indefugible fita en la continuïtat dramàtica catalana. Per acabar, us anuncio que està a punt de sortir la primera edició crítica de la comèdia famosa de Santa Bàrbara, que l'han preparat entre la meva germana i jo. Res més.